L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Ha vingut a divertir-se a l'antena dels 5 minuts més la gran Sandra Sotillo i Costa, la nostra seccionista particular cada setmana amb les millors propostes en sèries.
I jo he de venir cada dia aquí, vull dir, amb aquestes introduccions que em feu, puja la moral, no? La gran Sandra Sotillo.
I tant.
No, no, sort en tenim de tu, perquè, escolta, ja pensem que la setmana que ve la Sandra fa una mena, ens ha demanat allò, les tres sèries que hem vist aquesta temporada, feina hem tingut, bueno, i jo... Feina he tingut.
L'has trobat al final o no?
No, no, sí, però no saps el que m'ha costat, Déu i ajuda de la Sandra. Perquè sabeu que jo no recordo que vaig sopar i com vols que me'n recordi el que he vist aquesta temporada? No me'n recordava. I, clar, he hagut d'anar a mirar les seccions de la Sandra, veure les sèries que havia explicat, quines havia vist jo. Té una feinada de recerca que ni us explico.
Bé, jo he fet trampa perquè... Trampa, entre cometes, perquè li he dit les últimes.
Bueno,
clar, perquè m'ha passat com tu.
Jo li he dit les primeres.
No d'aquesta temporada, jo li he dit les primeres de quan va començar a mirar plataformes.
Escolta'm,
clar, no, si
que
val...
surti en Charlotte.
Sí, exacte. Oh, no, jo dic veïns, veïns.
No, veïns no.
Bueno, ja en parlem la setmana que ve d'això.
Ens ho guardem la setmana que ve.
En fi, us avancem que la setmana vinent parlem d'aquestes coses. Aneu pensant vosaltres també quines són les que us han agradat.
Però crec molt que es veuran els gustos molt identificats de cada persona, eh?
No ho sé, eh? Perquè jo he tingut feina, per triar.
Mira, jo que sé...
Tu que els saps
totes tres.
Sense fer spoilers,
crec que ens quedarà una secció molt variada, amb noms de sèries molt diferents.
Molt bé.
I això va bé perquè ja sabeu que jo tinc les meves, no, dèries, i llavors
tothom,
de vegades
costa
parlar de sèries que no són ben bé el que a un li agrada veure, no? Però bé, jo crec que fins i tot descobriré sèries que faré un cop d'ull, perquè n'hi ha que no he vist jo.
Molt bé. Però avui, d'arribar a això, avui què ens portes, Sandra?
Doncs
va.
Mira, ja sabeu que porto tota la temporada queixant-me de Netflix.
Sí, tu i més gent, eh?
Sabeu que la meva relació amb les sèries espanyoles és més aviat inexistent, i la setmana passada es va estrenar una sèrie a Netflix espanyola. I vaig pensar, mira, per acabar la temporada, no? Anem-li a fer un cop d'ull, i en el cas que m'agradi, acabarem recomanant el que jo he estat criticant tota la temporada.
Molt bé, així m'agrada. S'ha de sortir de la zona de confort.
Clar, i sabeu que jo he criticat molt a Netflix, i que si algú de Netflix m'ha sentit, no em contractarà mai a la seva vida.
No, l'altre dia van trucar,
Sí. No, va ser un consell d'administració.
Sí, van dir aquella de la Sandra, l'hem posat a la llista, eh?
Doncs bé, però quan fan coses bones també se'ls ha de... No, se'ls ha de reconèixer,
no, clar.
I en aquest cas, doncs, us porto una sèrie que es diu Intimidat.
Ah, mira, saps que la tinc apuntada per veure-la? Vaig pensar, no sé, em pintava bé, mare dels actors, però...
Sí, està protagonitzada per la Itziar Ituño, que molts reconeixereu de La Casa de Papel. Era la policia, la inspectora,
sí,
no? La Lisboa,
va dir? Sí, sembla que sí, que era Lisboa, no, al final, no.
No,
a La Casa de Papel, sí, sí. No, Lisboa era un dels lladres, no? En Lisboa.
Per l'amor de Déu,
no.
A veure.
Era la dona del professor.
Exacte.
La dona del professor.
Exacte.
Que al principi era policia i després...
Al
principi era policia.
Bueno, sí.
Era la capital de Portugal. Vale, és igual.
Exacte. Va acabar sent policia.
Sí, ja, molt bé. Déu meu.
Com costarà avui.
Perdoneu-nos. Que estem acabant la temporada. Va, i què, doncs? Per tant, pinta bé, això.
Pinta molt bé. Jo no l'he acabat de veure sense sencera. Són 8 episodis d'uns 50 minuts per episodi. Jo he pogut veure els 3 primers i m'ha semblat... Tracta un tema, ara l'explicarem, però tracta un tema molt dur que seria molt fàcil posar la pota a l'hora
d'explicar-lo.
Jo crec que aquí darrere, tot i que el director és un home, és en Jorge Torregrossa, que bé, ha passat una mica, ha dirigit capítols una mica de totes les sèries espanyoles que hi ha hagut fins ara. Élite, Fariña, Velvet, Bajo Sospecha, Gran Hotel, El Comissario...
Bé, de fet ho fan sovint que es fan... que no només un sol director porta tota la sèrie, sinó que es fan capítols separats.
Exacte.
No?
Doncs aquí tenim el nom d'aquest senyor a darrere, però la gran majoria de protagonistes són dones. I jo sospito que darrere hi ha un equip de dones important. A l'hora de fer el guió són dos dones, perquè es nota. Es nota en la manera de parlar d'un tema complicat. Es diu Intimidad. Ja podem sospirar una mica cap on aniran els tiros. La protagonista és una política que és ara mateix és regidora de Bilbao, però es vol presentar com a alcaldessa per les properes eleccions municipals. Què passa? Que abans no hi arriba, algú filtra un vídeo sexual seu sense el seu consentiment, que es fa viral a les xarxes.
I evidentment, tema molt actual, a més.
Exacte,
a més.
Aquest vídeo dinamita una mica la seva imatge pública i la seva carrera. Llavors, per altra banda, tenim la història de la Begoña, que vol trobar respostes de la mort de la seva germana Anne, que es va suïcidar després que també es filtrés un vídeo íntim seu entre els treballadors de l'empresa on treballava. Qui hagi vist les notícies els últims anys, són dos casos que segurament li sonen.
És que jo ara estava pensant que hi va haver un cas d'una noia, una senyora que sortia a Telecinco, també després va fer col·laboradora, perquè clar, els de Telecinco que fan tota aquesta penya, que també li va passar, no? Que també es volia presentar com a alcaldessa o no sé què es volia presentar i era regidora de la seva ajuntament.
Una del PSOE,
Sí, exacte.
L'Olvido.
Ah,
exacte, l'Olvido. Sí, senyor.
Com has dit?
Olvido.
Clar, heu de pensar que, no són històries, això que us he explicat de les dues protagonistes, no està basada en la història de l'Olvido Hormigos ni en una altra història que us explicaré. Són històries fictícies, però que veuen molt d'aquests dos casos.
Sí, que per tant podrem ser reals perfectament, malgrat aquí les han ficcionat.
De fet, la sèrie té la frase aquella típica, no? Qualquer...
hecho con la... No,
parecido con la realidad.
Doncs ells diuen no és pura coincidència, no? Perquè et venen a dir que tot i que no t'està explicant exactament aquella història, ha begut totalment la història d'aquests dos casos. Un, com dèiem, l'Olvido Hormigos, que en aquell moment era exregidora socialista a Los Llévenes, i li va passar exactament que algú va filtrar un vídeo sexual seu. No es va arribar a condemnar mai a ningú, no es va arribar a trobar cap culpable d'això, però sí que va ser un cas fonamental per modificar la llei de delictes d'intimitat, que és una mica el que ens ve a jugar aquesta sèrie també. Jo això era una cosa que la tenia totalment desconeguda i ha sigut impressionant donar-me en compte de que això fins al 2015 no es va canviar. O sigui, això, abans de que passés aquest cas de l'Olvido Hormigos, la llei, perquè fos delicte que algú filtrés un vídeo sexual teu, te l'havia d'haver robat.
Perquè la tecnologia sempre va més de pressa que la pròpia llei.
Sí.
O sigui, havia d'haver robat físicament una cinta.
I demostrar que te l'havia robat.
O havia d'haver sigut un vídeo obtingut de manera il·lícita, no? Que et gravessin sense que tu ho sapiguessis.
Diguem que era una llei analògica, aquesta.
Sí, totalment.
Però si eres tu qui s'havia gravat el vídeo, o si en el moment de gravar-se el vídeo tu consenties a la gravació del vídeo, que llavors aquell vídeo algú l'agafés i el difonés sense el teu permís,
no,
això no
res.
Era delicte.
Ja.
A partir d'aquest cas, el Codi Penal van fer un canvi al Codi Penal per incloure també la pena de presó si aquest vídeo s'havia difós de manera no autoritzada, no? Encara que la víctima hagués sigut la que el va...
Que ho havia autoritzat. La filmació, no la distribució. Són dues coses diferents.
Que són coses diferents. Si voleu, anem a escoltar Hitler, perquè veureu molt bé de què va la història.
Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro.
Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted.
¿Lo denunció?
Se suicidó. Un caso de violación de la intimidad.
Estoy aquí para ayudarla. El suicidio pudo tener algo que ver con eso.
Voy a defender mi candidatura a la alcaldía.
Anne estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos.
Como sociedad tenemos que mirarnos, porque esto no es un hecho aislado. Esto pasa mucho.
Voy a hacerlo público.
No sé ni si se ha enterado ni cómo se lo va a tomar.
¿Y yo? ¿Cómo me lo voy a tomar yo?
Yo no soy perfecta, miren.
Pero tú lo sabes.
pero no siento vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad.
Una pregunta. La protagonista d'aquesta sèrie, aquesta senyora que és la que surt en els vídeos, està casada o és soltera?
Ho deixo per...
En Pere sempre per, buscant sí. Spoilers. No es pot dir no, això, Pere.
No,
és...
no, jo no dic... A veure, jo
Pere,
no
que jo ja n'he fet un. No...
Sí, no cal que en fem més.
No és spoiler, vull dir, no és que sigui una cosa molt... Que si saps això descobreixis els secrets, però sí que crec que està molt bé com la sèrie ho explica. Mm-hmm. Llavors deixo que la gent
mira la sèrie.
Exacte.
No, ja la miraré. És que ara estava pensant com s'ha passat una part... aquesta sèrie.
Doncs mira que jo la tenia apuntada, em va sortir allò que passa que els algoritmes, precisament ja. T'hauria de sortir tu i a mi no.
Ja, per això t'ho dic.
I a mi, suposo, no sé, o per la protagonista, perquè s'ha vist la Casa de Papel, etc, però a mi me la tenia apuntada a la llista per veure-la, però vaig pensar que el tema és molt interessant. A mi l'actriu principal m'agrada, penso que el paper li va molt bé. I pensar que podia estar bé.
Des que estic veient Stranger Things, m'estan enviant altres coses.
Has continuat?
Sí.
Ah, molt bé, Pere. Pensava que l'havies deixada.
No, ahir vaig veure un altre capítol.
Jo l'he acabat.
Ja està, Pere. Escolta, d'aquí a Star Wars un pas.
No. Bueno,
en moltes coses és molt més estrany Stranger Things que...
Sí, que Star Wars,
I tant, i tant. Hi ha un rellotge allà.
Que millora? Sense fer spoilers.
Sí, sí.
Això és important.
El primer capítol d'aquesta última temporada a mi no em va agradar gens.
Correcte.
Vas passant i la cosa va millorant. Ara no sé si estic al tercer, però...
Jo l'he acabat fins on es pot acabar, perquè em falta... No està acabada.
Sí, sí, però sí, t'enganxa.
I és una sèrie que va de menys a més.
Exacte.
Això és important per aquells que l'heu seguida i que al principi, que en Pere ho va comentar, jo no l'havia vist, i tu vas dir, ui, és que és gore i rara, i vaig tenir la mateixa sensació que tu.
A mi el primer capítol
se'm va fer...
Doneu-li
una oportunitat.
El primer capítol se'm va fer una mica pesat. Saps allò que dius?
Sí, però una mica.
Vaig dir, va, segon.
Però després...
I després ja et vas enganxant.
Sí, doncs...
És veritat. Bé, anem per una...
Em va bé perquè aquesta sèrie també se li ha donat una oportunitat, sobretot al primer episodi, perquè el primer episodi serveix una mica per
explicar-nos...
De presentació. Perquè sàpigues ben bé en quin punt es troben aquestes protagonistes, no? En el moment que començarà a córrer tota l'acció. Abans us he explicat, es basava en el cas de l'Olvi d'Hormigos completament, no? El cas de la Itziar, no? que fa d'aquesta política la Malen, però el cas de l'Anne, que està interpretada per la Verónica Echegui, també es basa en la història de la Verónica, que era una treballadora de Iveco que es va suïcidar precisament, no? Després que els seus companys de feina, una seva exparella, no? Doncs difongués entre els seus companys de feina un vídeo sexual seu sense el seu consentiment també. En aquest cas la investigació també es va concloure sense culpables. Això va bé per dir perquè la sèrie ho ensenya molt, la part aquesta, de buscar els culpables, tot i que no és... És com totes aquestes sèries que tenen un missatge, que sí que la història busca trobar el culpable d'aquest delicte, però la sèrie en si, això acaba quedant en un segon pla, no? I el que et vol ensenyar és com afecta això a aquestes dones. Però sí que es veu d'una manera molt crua que és molt difícil perseguir judicialment els culpables, encara que es canvies aquesta llei. I hi ha hagut per internet algun mitjà que ha donat dades, i són sorprenents, eh? L'any passat, per exemple, es van obrir més de 400 processos judicials sobre casos de delictes d'intimitat, i només es van fer 50 unes sentències condemnatòries. Està clar que hi ha alguns casos que potser no són delicte, però la proporció
és
molt baixa perquè sigui que realment els que no s'han condemnat és perquè no era veritat. Això segurament no és així.
I hem de recordar que la llei, quan es va canviar i es va modificar, penalitza no només la persona que la difon per primera vegada, sinó tota
altres,
la gent
que
ho comparteix.
No?
Exacte, tu reps per WhatsApp un vídeo d'aquestes característiques, ai, quina gràcia, i el recomparteixes amb algú i tu passes a ser culpable també.
No, i tant.
És a dir, que és no només, és una mica com l'efecte, no, del bullying, que hi ha la persona que l'exerceix i la gent que no diu res i riu al costat i és igualment partícip.
Sí.
Doncs això és una mica el mateix.
Els silencis còmplices.
Exacte. Sí. Si tu també ho reps i ajudes a que això es vagi difonent en certa manera, encara que sigui doncs en ensenyant-ho a una persona més, passes a ser també imputable, eh? Això val la pena tenir-ho en compte, sí, tal com estem avui en dia.
Sí, perquè a més jo ho tinc aquí apuntat a baix de tot del paper, però és una sèrie sobretot adreçada als homes, i sobretot adreçada als joves.
Clar.
Que suposo que són els que ho fan més, això, no?
Per estadística, sí.
I que jo entenc que seran els que menys els agradarà aquesta sèrie. perquè a més ha sigut molt interessant llegir les crítiques dels crítics de cinema,
que són homes la majoria,
que són homes, i veure la diferència entre algun tipus de diari, la crítica,
oh, clar,
cap on anava, en canvi, en comparació a la crítica que feien, doncs, altres crítics que potser són més moderns en segons quines coses, i de dones, sobretot. Vull dir, és una sèrie amb un... O sigui, les actrius, tant la Itziar com la Verónica Chegui, hi ha la Emma Suárez també, hi ha la Patricia López Arnaiz, hi ha l'Anna Wagner, hi ha la Yu Nogueiras. Vull dir, hi ha tot un repartiment d'actrius que estan fenomenals, i ja només per això està bé veure la sèrie, perquè hi ha poques vegades que se'ls ofereixin a les actrius papers amb un rerefons tan potent com hi ha aquí. A més, tenim Bilbao, que fa...
Sí, no?
Que és un personatge més de la sèrie, i hi havia uns quants crítics que ho deien, això. Agraïm que hi hagi sèries que se surtin del Madrid-Barcelona, no?
Sí,
que
no?
La majoria estan rodades a les grans capitals, o en una ruralitat que moltes vegades no té ni nom, no? I que serveix una mica com...
Mira, un escenari.
Exacte, sí, com a escenari. En canvi, aquí Bilbao sí que té, i el País Basc en general, però en aquest cas, sobretot Bilbao, que ha de ser un personatge més de la història, no?
I llavors... Això, perdona, Sandra, sí. Això que deies ara s'està posant de moda, perquè la sèrie aquesta que us vaig comentar la setmana passada de Rapa, de Movistar,
sí?
Amb en Javier Cámara i la Mònica López, que fa un paper fantàstic, està ambientada a Cedeira, que és un poble de Galícia, i també està ambientada al Ferrol, amb unes imatges i una fotografia absolutament espectacular.
És que més allà hi ha paisatges preciosos,
Per tant, està molt i molt bé que es fugi d'això, doncs, de Barcelona a Madrid i s'aposti per altres llocs,
perquè a més
Espanya
són llocs,
té llocs fantàstics.
Exacte, i són llocs que tenen molta personalitat i que sí que no els tenim tan vistos, no, com tenim vistos. Vull dir, una sèrie la poses a Madrid o la poses a Barcelona i... si ensenyes en un lloc la Sagrada Família i a l'altre potser ensenyes, jo què sé, la Cibeles,
ja
veus la diferència, però si no ensenyes aquests...
És el mateix.
No, la ciutat a banda dels seus d'allò tenen moltes similituds. Exacte. Amb coses de les grans ciutats.
Jo crec que és això, aplaudeixo molt la part de Bilbao, perquè aquesta sèrie la podries haver passat a Madrid tranquil·lament.
Per tant, té una fotografia bonica,
té una fotografia bonica, i sobretot que va molt bé la història. O sigui, el País Basc, el nord, és més sec, és més fred, no? Té uns, no sé, te l'imagines amb uns colors més blau, més freds, més blau fosc, no? Potser que no tant al centre o al sud del país, i clar, és una fredor i una foscor en molts casos, que van molt bé,
clar,
a l'hora d'explicar, no? Com se senten aquestes dones protagonistes. I us destacava, localització, actrius que estan fantàstiques, i ho he dit ja al principi, la manera d'abordar un tema tan delicat com és la intimitat, no? Parlar de la violació de la intimitat. Jo m'ha donat un cert... m'ha fet pensar en Creedme, de Netflix. No sé si no en recordareu.
Sí, ens en vas parlar.
Aquella sèrie sobre un cas d'un violador en sèrie. I que se centrava en el cas d'una noia, no? I com després de ser violada els homes policies li van fer passar un turment a l'hora de preguntar i repreguntar i per què aquí has dit això i aquí no ho has dit ben bé així, etc. I llavors, quan es fan el càrrec del cas unes policies dones
canvia, no?
Canvia la manera de tractar el cas, i és una sèrie que parla molt sobre això, sobre com es tracten les víctimes de violació. Doncs la manera de tractar un tema així delicat m'ha fet pensar molt en Creedme, per la delicadesa que ho explica, però també per la crítica inherent que té cap a la masculinitat. Vull dir, no se n'amaga gens, per això dic que hi ha una gran part de crítics homes que tiren cap a diaris més que es decanten més cap a la dreta, que això no els ha agradat gens, aquesta sèrie.
Sí,
i trobareu crítiques absolutament horroroses de la sèrie, quan jo crec que és sobretot una sèrie que s'ha de veure.
Bé, hem de recordar que tenim partits polítics en aquest país que posen en dubte la violència masclista,
Sí, sí, exacte. Partint d'aquí, també sempre has d'anar a mirar, quan llegeix una crítica, qui critica, i una mica, no? Si tu coincideixes amb aquella persona o no, amb certes coses.
I amb un tema com aquest, que, tampoc fa tant de temps que ha canviat una mica la nostra mentalitat, no? O la meva, en tot cas, però la gran majoria de la societat jo crec que ha evolucionat, sobretot en aquests últims anys. En el cas aquest, no? Si es distribueix un vídeo o una foto sexual d'una persona, la primera resposta era: i per què es gravava? O
sí,
i no, per què es feia la foto?
Qüestiona.
I per què enviava la foto?
Clar.
No? I que aquí la primera en qüestionar és la dona i no la persona
que l'ha distribuïda,
que en la majoria de casos són homes que l'ha distribuïda sense el consentiment de la persona, no? I això és una cosa que la sèrie la aborda d'una manera molt delicada, sobretot la part de culpa que senten les pròpies dones, ja no la que li posa la societat, sinó la que sent ella mateixa pel fet d'haver fet en algun moment de la seva vida i en unes circumstàncies el vídeo aquell. És una ho haureu de veure, això. Em costa molt explicar-ho, però s'ha de veure, perquè la sèrie ho aborda d'una manera molt delicada, però sobretot t'ensenya la diferència entre ser una persona amb recursos econòmics i amb recursos familiars i amb una posició social com ben pot posada, ser la d'una sí. política.
Mm-hmm. Clar, per això contraposen dos casos diferents.
Per això
no?
contraposen aquests dos casos. I què passa quan ets una treballadora d'una fàbrica i tots els seus companys, a més una treballadora que està, com va passar en el cas de la Verònica, que estava en un ERE, a punt de ser despedida, diguéssim, i com afecta això, no? És molt interessant la doble aquesta versió que et fa, no? Que te les presenta totes dues, perquè vegis que com una és capaç, ho hem sentit en el tràiler, de dir: sento pudor però no vergonya, i jo això no farà que deixi la meva carrera política, i l'altra, doncs, que s'hagi suïcidat, no? I que sigui la seva germana la que ha de lluitar perquè es faci justícia d'aquest cas, no? Per tant, jo, és una temporada, són 8 episodis, 50 minuts per episodi, és una sèrie dura, i el que explica no és fàcil, però per ser espanyola i per ser Netflix...
T'ha agradat. Mare, a la Sandra li ha agradat i ha pogut fer una onada.
Sí, els 3 capítols que he vist m'han agradat, i és més, crec que és molt necessària que la vegi tothom.
Escolta, hi ha sèries espanyoles molt bones.
Sí,
jo me'ls defenso des d'aquí, perquè m'agrada molt.
Sempre.
Jo, ja ho saps, que sóc un entusiasta de les sèries espanyoles i el cinema espanyol.
I que jo n'he mirat moltes i que a mi m'han agradat moltes, eh? Igual que m'han agradat moltes sèries de Netflix, però mira, aquesta temporada m'ha tret una mica de... Polleguera.
Més coses, Sandra, què més ens portes?
Doncs avui us porto el retorn, demà crec que és, avui som 15, sí, demà som 16, d'una sèrie que a mi em va fer molta gràcia, no? per canviar una mica l'ambient que ha quedat després d'aquesta sèrie.
Torna... Perdó, un moment,
sí.
Posem més misteri. Recordem el títol, perquè
recordem
llavors
el títol,
els oients
sí.
ens diuen
sí.
que no se'n recorden del títol que hem dit, eh?
Hem parlat d'Intimidad a Netflix, aquesta sèrie espanyola, amb un repartiment espectacular d'actrius, amb la Itziar Ituño al capdavant, que la recordareu de La Casa de Papel, però també amb Verónica Echegui, Emma Suárez, Patricia López Arnaiz i bé...
A Netflix, eh?
A Netflix, exacte.
Val. Què torna?
Què torna? També a Netflix, per tant, avui Netflix m'ha d'enviar un ràpid de flors.
Sí,
estan canviant d'opinió, canviant,
ara mateix.
Doncs torna la segona temporada d'una sèrie que, com us dic, a mi em va agradar moltíssim, em va fer molta gràcia, vaig riure molt amb aquesta sèrie, va ser aire fresc, mm-hmm. de la manera com s'estaven tractant aquests temes, que ja són temes que no ja s'han tractat abans, eh? No sé si us en recordeu d'Amor i Anarquia. Love and Anarchy.
Sí.
Una sèrie sueca,
sí,
que a mi em va agradar molt també per refrescar el suec, i l'altre dia vaig dir això i algú em va dir: carai, tu, no? I dic, no,
només
sabria dir: hola, sóc la Sandra, em suec ara, però va arribar un moment que era capaç d'escriure una redacció. Però bé, és una sèrie sueca ambientada a Suècia, mm-hmm. però on no hi ha neu, no ens hem d'imaginar les típiques sueques d'aquestes que fan per Antena 3 a la tarda del dissabte, que totes acaben i comencen igual, sinó que és aquella sèrie on una dona casada amb un lloc de feina s'enamora d'un nano jove que comença a treballar a la seva feina. Mm-hmm. I una mica és una comèdia totalment, no? Està feta per fer-nos riure, però A mi em va agradar moltíssim aquesta sèrie, la vaig trobar molt divertida i això, com us dic, molt fresca amb la manera com tractava doncs, aquest tema, i un tema que normalment el tractem al revés, normalment, no?
No et pensis, eh?
No?
Cada vegada menys, eh?
Sí?
Sí.
Clar,
jo
va canviant això també.
Sí.
Clar, jo, o sigui, per la trama de la sèrie, a mi em va fer pensar molt en aquella pel·lícula llibre de... crec que era Moxia, Federico Moxia, Perdona si te llamo amor o algo així, era?
Sí, d'aquell, però era un home més gran que s'enamora d'una noia
exacte,
més jove.
Sí. Però bé, a mi pel tema de la sèrie m'hi va fer pensar, però és totalment al contrari, sí. Perquè és al revés i està fet amb molta gràcia. I mira, els suecs tampoc és que siguin molt divertits, però aquí en aquesta sèrie la veritat és que la comèdia és... Suposo que per això, perquè no estem acostumats a aquest tipus de...
D'humor. No? O de sèries.
Exacte.
Sueques, en
sí.
aquest cas.
I a mi m'ha agradat moltíssim i mira, em va fer molta il·lusió l'altre dia veure que s'estrena aquesta segona temporada. No vi res, s'estrena demà. Veurem si manté el nivell de la primera temporada que ja us dic, a mi em va agradar moltíssim i és d'aquestes que no m'esperava una segona temporada. Sí que al final recordo que va quedar una mica obert, però no era conscient que s'estrenaria ja aquesta setmana, i mira, quan avui repassava les estrenes que hem d'estar pendents, he dit, ostres, mira,
veus? Heus? Tengut una alegria.
Exacte.
Tu mires en versió original, no? Sempre en suec, no? En aquest cas.
Jo sempre ho miro tot en versió original. Hi ha vegades que puc permetre'm a posar-me també els subtítols en versió original. Jo sempre que miro una pel·lícula en anglès, els subtítols són en anglès, perquè últimament no sé què passa, que no sento. Hi ha moltes frases que no sé si és per aquest...
Hi ha mala equalització,
aquesta equalització horrible
que
fan... Hi ha
molt mala equalització
de les sèries i que has de baixar quan sona la música... Sí.
Calla, això és veritat, això
no,
és veritat.
No, és que parlen, la música està més alta que la veu, a vegades el diàleg no l'entens, puges, llavors sí. La música et deixa sobre tu i els veïns...
Jo l'altre dia vaig estar... com 20 minuts amb allò del so de la televisió que vas mirant els diferents... No, perquè jo pensava que era cosa meva.
No, i era la...
I després vaig veure que no, que era la sèrie.
Quan ho mires en un home cinema ja no t'ho explico.
Sí, és un drama. És horrible. Llavors jo ja ara ho miro tot amb... Tinc el subtítol posat i si no ho sento, doncs almenys ho puc llegir. I llavors hi ha algunes sèries, com és aquest cas, que no em puc permetre posar-me subtítols en suec i enterar-me'n del que passa, i llavors sí que els subtítols són en un altre idioma. Però jo, molt recomanable, com sempre, no puc acabar avui sense recomanar una altra vegada que es mirin, sisplau, les coses en versió original i subtítols. Vull dir, la gent li fa mandra, perquè diu, aniré a llegir. No... Els ulls són molt intel·ligents.
Llegir també va bé.
Sí. No, escolta, i la manera... ulls són intel·ligents i tampoc et perds. Aviam, una mica sí, però tampoc fa falta. Vull dir, jo crec que...
No, practiques ràpidament l'idioma.
És la manera
d'aprendre
idiomes,
sí,
perquè
senyor.
Mira, a Portugal la majoria parlen anglès.
Sí, a Suècia em va passar
i la gent diu, com és que els portuguesos parlen gairebé tots anglès? Perquè les pel·lícules o les sèries que fan per televisió no es troben doblades, la majoria, sinó que les subtítols...
Exacte. Jo quan vaig fer l'Erasmus a Suècia vaig poder anar al cinema com qui va al cinema a Quilot, perquè les pel·lícules eren en anglès subtitulades.
Clar.
Les que eren angleses, exacte.
Molt bé, haurem d'escoltar-la en suec, per aprendre suec.
I per acabar, encara una cosa més. He tingut, no sé si tu n'heus has tingut l'opció, però he mirat el primer capítol de Miss Marvel.
No l'he mirat perquè vull que n'hi hagi més. Perquè les crítiques que he llegit... no les he llegit, he vist els titulars. Les crítiques són bones... I llavors penso, espera't, que n'hi hagi dos o tres, perquè si no, mira, em passa que jo vull anar esperant avui l'altre, però clar.
Sí, avui el penúltim.
Doncs, Joan, li penses mirant en plan de... Ja hi tornen.
No. A veure, sempre jo i la Neus traurem el tema de Marvel.
Sí, ja ho veig.
I de Star Wars, ja.
T'ho està dient, ja t'està amenaçant.
No, heu d'estar resignats. Heu d'estar resignats.
Cada setmana...
No, jo tinc el llistat, el de Cala que vas fer l'altre dia, el tinc allà a l'estudi. A veure quan fem el salt per començar a veure coses.
Doncs a mi Miss Marvel m'ha agradat molt.
Vas en la línia de les crítiques.
Sí, no, totalment. És una sèrie que tampoc em feia molta il·lusió de veure, no és un personatge que coneixi, jo que sé, tinc més ganes que arribi així Hulk, no? Uh-huh. Que el personatge de Hulk el tenim més conegut. Doncs llavors aquest no, tampoc no esperava gran cosa i m'ha agradat moltíssim. És una sèrie molt adolescent.
Ah, t'ho anava a dir, és més per joves, potser?
Sí, però els adults ho passaran pipa igualment mirant-la, uh-huh. Perquè no deixa de ser una sèrie sobre superherois. Llavors, sí que potser el to és més jove, però també l'ajuda a ser un to més desenfadat. I sobretot a mi m'ha agradat molt la manera de tractament visual d'aquesta sèrie, que inclou molt còmic. I fa servir molts recursos que no t'esperes i que tampoc són rellevants per la història, però jo què sé, avui en dia que es fan servir els telèfons i que les sèries i les pel·lis s'han d'empescar totes les estratègies per ensenyar-te què s'escriu pel mòbil,
que surten, no? Sí. Sabasses, sí, no? Sobreimprimeix, o el que sigui,
que
no?
Jo, el típic recurs de sobreimprimir em sembla horrible.
Ja està molt vist.
Ja està molt vist, exacte. Doncs aquí ho fa d'una manera molt guai i molt especial i que et pot passar fins i tot desapercebuda. Fa servir l'animació d'una manera molt, molt guai. No dic res més perquè la gent que
en el minut 34, segon 20, la pel·lícula passa una cosa estupenda. Segur, que
segur,
en compte,
segur que em perd l'avís, vaja.
No, i que està molt bé perquè, com vam dir la setmana passada, doncs és la primera superheroïna de Marvel musulmana. I és molt interessant, doncs, la manera com tracta la situació familiar d'aquesta heroïna, que sempre ens tractem situacions familiars de gent igual, no? Sempre són els mateixos perfils de personatges, doncs ja estaria bé.
Però aquests també volen i fan coses d'aquestes.
Home, si són superherois, sí.
No sé, sí, potser...
Sí. La duda ofende, que diuen.
Escolta, no ho sé, jo no ho he vist, ni les conec. No.
Escolta, per cert, abans en David Gené ens ha explicat, Sandra, ja que parlem de Netflix i que avui els estàs catapultant a l'èxit, estan preparant un reality show basat en El Juego del Calamar.
Carai. Mira, una altra notícia que m'estava oblidant de dir. S'ha confirmat que hi haurà segona temporada del Juego del Calamar.
Ah, veus?
Però ja la tenen feta, perquè aquell home per fer un... capítol va durar 5 anys, eh?
Sí,
clar.
No! Juego del Calamar?
Sí.
Sí, la història.
El guionista.
Sí. No, però ja la té escrita.
Ah, no sé, però com que va dir que la primera part havia estat
sí,
no sé quants anys...
Sí, va tardar molt de temps escrivint-la, sí,
clar,
però ara ja...
Clar, era la tortuga, allò, més que el calamar.
Ara, no, ell ja ho té, bueno, escrit, si més no ho té planejat, la idea la té, sí, i ell ja havia dit que volia una segona temporada. Faltava la llum verda de Netflix, que ningú dubtava que arribaria, el que passa és que ha arribat ara, aquesta setmana passada, crec, diumenge passat, crec que va arribar. Doncs, per tant, tindrem segona temporada. Doncs bé, jo, aquest reality del Juego del Calamar fa una mica de por, no?
Mira, exacte.
A veure com serà,
jo
no sé.
Ara estava llegint...
Però no mataran la gent.
No, ara estava llegint...
No, però la Neus ha fet una reflexió molt interessant abans de micròfon tancat.
Sí, no hi ha.
Neus, t'agrairia que la compartissis amb la nostra audiència, perquè és molt interessant.
Ara ha quedat una mica fotuda,
no,
perquè
no.
Aquest reality show no tindrà gràcia si no els maten.
A veure, un moment. La història, però és que clar, farem spoiler de la sèrie, clar, del Juego del Calamar, hi ha gent que no l'ha vist, però bueno, m'enteneu?
Ja és hora de que l'hagin vist, vull dir, no.
Sí, escolta'm, també.
Si no,
veure, si no han escoltat, sí.
És a dir, jocs de proves i des d'humor amarillo n'hi ha hagut sempre, llavors sí. La cosa que jugava amb el Juego del Calamar és que jugava amb la vida de la gent, exacte, dels participants, i aquest era el gran kit que tenia, i després pots entrar amb si ens feia més o menys gràcia el tipus de proves, perquè aquí no estem acostumats, perquè això eren jocs asiàtics, etc. Sí. I tenia, estava ben pensada amb un final, amb un gir, que no explicarem. Però, clar, si tu fas un reality sobre això, no hi pots, evidentment no pots matar la gent.
Un moment, 4 milions i mig d'euros de premi, eh?
Sí, sí. Que llavors dic, igual, a saber que els hi fan firmar la gent, i la gent a vegades és capaç de moltes bogeries per diners.
De deixar-se tallar un dit,
sí,
per exemple.
Sí, sí, per exemple. El que passa és que ara, llegint, evidentment, ells han avisat que no hi hauria morts ni farien mal a ningú.
Ah.
Suposo que ho han fet perquè devien pensar que la gent no aniria al càsting, tot i que penso que segurament hi hauria gent que hi aniria igualment al càsting.
Sí, hi ha gent molt boja.
Perquè estem parlant de 4 milions i mig. Però que no sé si ho faran a l'estil estèticament com
igual.
El Juego del Calamar,
clar.
O ben bé com... com s'agafa això?
Clar, jo per exemple, a mi m'agradava molt Humor Amarillo, jo rivia moltíssim amb Humor Amarillo, sí. Van fer també aquell Whiplash, que també veure com la gent es fot hòsties sempre és molt divertit.
Sí, que deu ser fan també del...
El suelo es lava.
Exactament.
El suelo es lava, no l'has vist?
No l'he vist.
Ui.
Aquest
estan ben enganxats.
Sí, sí.
No l'he vist aquesta, però mira, doncs sí, aquest estil de programes que qui cau és una altra persona i no ets tu.
Exacte.
Fa molta gràcia. Però clar, el Juego del Calamar no... Vull dir, les proves del Juego del Calamar no són per riure.
No, sí. Perquè aquí s'hi jugaven la vida, llavors
sí, no,
aquí hi ha la història.
No, encara que no t'hi juguis la vida, vull dir, jo ara estava pensant amb les proves que els hi van fer i si a mi em faria gràcia veure-les en un reality o no. A mi veure gent jugar a l'1, 2, 3, pica paret...
Clar,
no em fa especialment gràcia.
Que no sé que...
Ara, a no
aquí,
ser que...
aquí venia el que jo us deia, que les proves en si, fora de que et pogués fer gràcia o algunes no les coneixies perquè eren d'allà, no tenien més que, no, que el gros, el transfons que volia donar-te la sèrie, no? Que és dir, què faria la gent fins i tot donar la vida si fes falta per diners o per desesperació, no?
Bé, veurem. Mira.
Ara mateix ho estan posant sí, per la tele.
Estic veient el reality, The Challenge, Squid Game The Challenge, es dirà.
Bé, veurem.
Veurem a veure què...
Sí, perquè veure Insiders, per exemple, que ve a ser com era de Gran Hermano tunejat, tampoc és que fos gaire diferent del que era l'altre, que era posar gent dins d'una casa amb càmeres, etc. No? Sí. Juga amb la història de que no saben que se'ls està gravant, però és el mateix, no
Mare
canvia
meva,
gaire.
On hem arribat? On hem arribat?
Però potser no els maten, però jo que sé, els rapen, per dir una cosa.
No, això no havia pensat. Proves d'aquestes...
Coses d'aquestes que dius, ostres, sí, jo no vull que em tallin els cabells, no? Doncs sí.
La comparança serà odiosa, per tant, ja s'ho poden amagir bé.
Sí, no, i fa una mica de por també la part de racisme i cultural, qui participarà aquí en aquest reality.
Caurem amb els estereotips?
Exacte.
Sí, sí, clar.
Bé, veurem quanta gent... És perillós...
Home, diu que 456 persones participaran.
Són moltes.
És una barbaritat,
És clar, depèn. Mira, però escolta, el Juego del Calamar també era la tira i els anaven eliminant,
Sí, bueno, el primer que tinc
sí,
ja quedava la meitat.
Sí, la primera prova en quedaran 50.
Bé, no ho sé.
Bé, veurem.
Jo penso que... simplement pel fet d'assimilar-se o de dir que s'assimilarà a una de les sèries de més èxit que ha tingut la plataforma farà que d'entrada hi hagi molta gent que
ho
molt bé.
Jo ja sabeu que, tot i que avui li hagi cantat, li hagi enviat floretes a Netflix, no estic gaire convençuda de com tractarà aquest reality, però bé, mira, li donarem una mica de confiança i ja veurem com arriba. De moment, demà em torna a portar Amor i Anarquia i només per això ja li estic agraïda.
Sandra, una abraçada, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.